Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
De totes les ciutats catalanes que van formar part de Al-Àndalus, l'única que va ser fundada en l'etapa islàmica va ser Balaguer. Aquesta fundació va tenir lloc durant la segona meitat del segle VIII. Les primeres mencions àrabs sobre aquesta població la defineixen com a Isin Balaguer, escrita amb una i final però pronunciada meh. La primera paraula significa lloc fortificat. Balaguer no trigaria a desenvolupar-se com una medina andalusina, mostra avançada d'urbanisme que amb el pas dels segles s'acabaria convertint en una ciutat feudal. A partir del 720, en aquestes terres s'hi havia establert assentaments de població nouvinguda provinent d'Aràbia i del nord d'Àfrica. Mentre que altres ciutats com Lleida i Tortosa havien estat ibèriques o romanes i posteriorment islamitzades, el cas de Balaguer es tractava d'un enclavament de nova creació, construït partint del no-res. A mitjans del segle VIII es va construir un campament militar situat al Pla del Matà. Els musulmans que havien anat conquerint terres hispàniques buscaven establir-se prop de rius, lloc de pas d'exèrcits. La notícia escrita més antiga que se'n conserva és de l'any 863, quan Balaguer ja existia com a lloc emmurallat i acollia població civil, incloent-hi un nucli d'habitants cristians. Uns anys més tard, el 897, es va iniciar la construcció del castell. A partir del segle X, els cronistes ja no es referien a un lloc fortificat, sinó que fan servir el terme de Medina, que és ciutat. Aquesta denominació implicava que en aquell moment Balaguer ja disposava de muralles, d'una mesquita aljama, un soc o mercat, una residència pel governador, uns banys i uns cementiris. Al llarg de 4 segles de presència andalusina a Balaguer, els musulmans van canalitzar la marge dreta del Segre, un riu que es va fer famós per l'or que s'hi podia trobar, i van introduir productes com el safrà, com la síndria o els espinacs. A inicis del segle XI, dins de la fortalesa militar original, s'hi construiria el palau del governador, la Suda, decorat luxosament amb influències de la cort cordovesa i futura residència dels comtes d'Urgell, que són els que arribarien a conquerir la ciutat l'any 1105.
Això és En Guàrdia.
I com és habitual a l'Avantguàrdia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Bé, avui també contents perquè estem al col·legi, que és, jo diria que és prop de casa teva.
Sí.
Per tant, estem gravant el programa al col·legi i aprofitant que estem al col·legi, gravarem un programa sobre Balaguer que queda a prop. A quina distància està el col·legi de Balaguer? Més
doncs deu quedar 18 o 20 quilòmetres.
Sí, per això, que un passeig llarg, amb bicicleta és curt, caminant ja costaria mica més.
Sí, però pensa que és pla. Vull dir que la gent que vulgui... Els que saben anar molt en bicicleta no els hi fa por perquè arriben fins a Tremp o fins ves a saber on. I els que no hi poden arribar.
De tota mena, arribar fins a Tremp...
I és una part de Catalunya molt maca perquè la plana té uns horitzons extraordinaris i això és bo que ho sàpiguen tots els catalans. Són maques les muntanyes, són maques les platges, però les planes també.
Sospito, de tota manera, que els musulmans no es van establir a Balaguer per la bellesa del paisatge.
No.
Potser també contribuiria, però sospito que devia haver-hi altra raó.
No, però de veritat t'agraeixo que ho diguis així, perquè els musulmans, quan s'estableixen, és a dir, primer que tot s'estableixen molt poc temps, és a dir, al cap de 2 o 3 anys de ja haver travessat Tarik, l'estret de Gibraltar, i arriben a terres del que ara és Catalunya, que com tant en tant no existia, es troben els romano-visigòtics amb un estat en descomposició, amb moltes guerres civils, amb moltes fractures internes, i són molt més avançats i moderns. Per això atreuen, diguem, a la població romano-visigòtica.
Perquè la gent està molt farta, també, dels visigots, eh? Les coses com siguin. Sí. El tracte que té la gent del poble, diguéssim, dels visigots és tan brutal que la contraposició amb un tracte molt més civilitzat que representen els musulmans els fan especialment atractius per la gent, com és lògic. Faríem qualsevol.
I la poca gent que són, 7.000, 8.000, 6.000 soldats, ocupen tot el territori perquè s'enfonsa la S'enfonsa l'estat perquè l'estat és molt, molt feble. I aleshores ells s'estableixen en zones estratègiques. I una zona estratègica fonamental, lògicament, és el Pla del Matà. Mm. És a dir, aquest pla on hi ha tot de restes arqueològiques a Balaguer, que són molt boniques, i part de la muralla, de la part alta, diguem, al costat del Sant Crist, de Santa Maria, tota la part, diguem, que donaria cap al nord-oest, ja ho dic bé, sí? Que ho dic bé? I aleshores en tota aquesta zona encara queda, diguem, per quina raó és tan important? No solament són més avançats, sinó que a més són més lliures. És a dir, l'Estat només es queda el 20% de les propietats, sobretot en zones estratègiques de control de pas, de població, i la resta és propietat que queda amb altres persones. Hi ha moltes classes dirigents i propietaris d'aquestes zones que s'adapten al món musulmà. Per què? Perquè és més lliure, perquè és més avançat i perquè té unes característiques molt més, diguem, de projecció cap al futur.
En aquesta primera època, fins que...
En aquella època, eh?
Vull dir que canviarà la cosa, eh? Les primeres dècades són especialment
èpoques, sí, encara. Lliures. La gran expansió que és...
Entre altres coses, perquè hi ha una tolerància religiosa que en el cas dels visigots ja no es produïa. Les religions anomenades del llibre... Les tres religions monoteïstes són respectades. Òbviament els musulmans tenen avantatges, com és lògic, amb respecte al que tenen, però jueus i cristians no són mal vistos en el sentit convencional de la paraula. Això canviarà amb però inicialment no és així.
I no són tan diferents. Hem d'entendre que tot el nord d'Àfrica hi ha hagut moltes connexions amb el món romà i tots hi ha hagut un moment que han parlat llatí o han conegut el llatí i han tingut molts contactes. Aquesta diferència tan profunda que després, al llarg dels segles, ha vingut entre el nord i el sud del Mediterrani, no sempre ha estat així. Mm-hmm.
Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a entendre aquest Balaguer musulmà és Carme Alós, directora del Museu de la Noguera. Precisament al Museu de la Noguera hi ha una exposició permanent, una de les parts del museu important, anomenada Ibn Balaguer de la Medina a la ciutat. Senyora Alós, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, en aquest cas al col·legi amb l'enguàrdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-nos a parlar, no, d'aquest tema. I fixeu-vos que estem en una població de nom també andalusí. Aquest alt col·legi també ens està parlant d'una ocupació d'època andalusina, no? I caldria veure com s'articula el territori al voltant de les dues grans medines que hi ha aquí, que són Medina Balaguer, per una banda, i per una altra, Medina Lleida, que és la gran capital.
L'àrea, no? Era el nom de Balaguer. Ai, perdó, de Balaguer, de Lleida. A mi confós.
Medina Lerida.
La pronúncia és diferent. Quan arriben els musulmans, òbviament, com havien fet els romans abans, exactament igual, en principi ocupen els llocs que ja estan ocupats perquè són els llocs lògics d'instal·lar-se. Petites viles que potser amplien o viles relativament més grans que llavors ocupen i fan a la seva manera. Però el cas de Balaguer no és així.
No és així en quant en què no existeix una ciutat com a tal en el propi lloc, però naturalment sí que està poblat.
Hi havia població.
Hi ha població no en el pla mateix, en el Pla del Matà, no en l'espai que ara ens ocupa la ciutat de Balaguer, però sí als voltants. El territori està estructurat en una sèrie de viles, no, de viles baix imperials, que el que fan justament és estructurar la producció del territori. El que ens passa en aquest moment, nosaltres pensem i de fet, a poc a poc, totes les tesis a l'arqueologia ens les van confirmant, és que arriba un contingent gran de població, aquests naturalment no els 6, 7 o 8 mil que deies tu soldats, però sí una part d'aquest exèrcit. Segurament aquest exèrcit va acompanyat de les seves famílies, de les seves possessions, i s'instal·len en un campament militar. I aquest campament militar el col·loquen a un dia de marxa del que serà Medina Lerida, Balaguer, no? Ho estàveu comentant abans, està a un dia a peu, a 30 quilòmetres, per tant és fàcilment accessible des de Lleida. Instal·len aquest gran campament militar que controla el pas del riu Segre, clar, per anar a on? Per a què utilitzen el Segre aquests exèrcits? Doncs justament per anar cap a la Septimània, cap a França.
Val? És una perquè... entrada via lògica. És que també la idea aquesta que les carreteres ara és una cosa, dius, sí. La carretera és la via. Les carreteres, entre cometes, relativament antigues, són els rius i les seves lleres, perquè és el camí lògic que travessen les zones més fàcils de travessar en principi.
Són, són les valls dels rius, per això es diu que sobretot... Hi ha.
No sempre, però en principi la majoria però, de cops sí que...
Però en Josep Lladonós, un grandíssim historiador lleidatà, sobretot la història de Lleida es podria explicar absolutament de Lleida tot el territori, pel curs dels rius, en la història dels rius, perquè van de nord a sud.
Sí, clar, clar, clar.
I fixeu-vos que, clar, quan arriben aquestes tropes aquí, s'acabarà instaurant una frontera, el Zagar al-Alà, que es diria ara, amb la marca superior, no?, de l'Àndalus, però en el primer moment el que pretenen és anar cap a Europa, és seguir conquerint amunt i de fet, arribaran fins a Poitiers, arribaran a tot el que és la Catalunya Nord, i allí seran repel·lits i hauran de tirar enrere i s'acabarà establint aquesta frontera. Però la importància és el riu com a camí en direcció cap a Europa. Hi ha documentades diverses ràtzies que utilitzen el Segre. No? Això pensem que és el que justifica aquest assentament militar al costat del riu en aquest moment, en aquest inici i mitjans del segle VIII.
I després convertit, com fa la civilització musulmana, normalment sempre a partir d'urbs, és a dir, és població no rural, sinó que és població urbana, que això és el que el caracteritza. També ho podem veure amb el present, una certa immigració de tants temporers amb aquestes terres que viuen a la ciutat, treballen als trossos, als camps, a les plantacions, als arbres, etc., però viuen, molts d'ells volen viure a ciutat.
Sí, a més, hi ha una cosa que vaig llegir fa temps, no recordo ara l'autor, però que comentava una cosa molt interessant, que és que el cristianisme, quan s'expandeix, no busca en principi, després serà diferent, el proselitisme, no busca que batejar molta gent, sinó que s'instal·la i continuen tenint esclaus pagans, etcètera, etcètera. Cosa que l'islam des del principi sí que ho pretén. Pretén aquest proselitisme que la bona part de la població vagi entrant en l'islam, no? Perquè consideren que l'islam és el poble i, per tant, qui entra en l'islam entra en una comunitat molt més ampla. I això distingeix també la manera d'enfocar, sobretot en les primeres dècades de la presència musulmana. Després això, insisteixo, que canviarà i es farà més militar, més estatal, però inicialment aquell exèrcit mercenari inicial que es transformarà cada cop en un exèrcit colonitzador i, si voleu així, proselitista de la religió, que és una cosa que després vam veure en altres llocs del món amb exèrcits cristians, però és la primera vegada jo crec que es veu claríssimament. No?
El que passa és que realment va ser un procés molt lent. Això qui ho ha estudiat molt bé és la doctora Dolors Bramont, que és la nostra gran islamista, i ella arriba a la conclusió de que la islamització de la població és molt lenta. Vull dir, té fins i tot uns tants percents establerts, i diu que fins al segle XI no arribarem al 90% de la població com a musulmans. De fet, el propi Balaguer, una de les notícies que tenim, la més antiga que tenim escrita, és una font cristiana que ens dona a entendre que a la Balaguer islàmica, entre cometes, hi ha una gran població, un nucli de població cristià. Per tant, són molts àrabs que estan vivint allà, que en un moment donat estan traslladant el cos de Sant Vicenç, que és un sant que martiritzen a Saragossa, el traslladen seguint el camí de l'Ebre i del Segre.
Això que des de Septimània, no?
Exacte. Anem cap al monestir de Castres, a la Septimània, i quan arriben a Balaguer, la notícia ens diu que una gran quantitat de gent surt d'aquest òpidum que diu la font, aquell lloc fortificat, a venerar el cos del sant, que fins i tot fa un miracle. No?
Ja posats a fer, clar.
Posats a fer, ja fa un miracle, i una dona que era cega va recobrar la vista. Clar, que ens diu aquesta font? Ens diu que hi ha una comunitat cristiana important en aquest nucli. Fixeu-vos, estem parlant de mitjans del segle IX, de 863. I, de fet, per exemple, estem excavant també amb l'equip de recerca que està al Pla d'Almatà, amb la Universitat Autònoma, s'està excavant a Santa Coloma d'Age, que és una necròpolis que és paleocristiana, però que s'allarga pràcticament fins al segle IX o al segle X, i en aquestes datacions en surten cristians, quan Age és també un assentament islàmic en aquesta època. Per tant, és el que deies,
és
un procés, hi ha un procés d'islamització que no és arribar i tots ens convertim. Tot i que sí que és cert que hi ha les grans famílies, els grans tenents no? Que es converteixen a l'islam. Tu, Enric, ho deies abans, ho has explicat molt bé, no? De dir, és una manera d'adaptar-se a un nou sistema, però a més és que l'administració islàmica els hi diu, escolta, és que si et converteixes continuaràs mantenint el poder. Clar, què fan aquesta gent? Els Cassius de, com diríem, no? Els Cassius de tota la vida,
sí, sí,
acaben esdevenint els Banu Cassi, però igual que els Fortuny, que seran els Banu Fortun, els Amorós, que seran els Banu Amrús, és a dir, totes aquestes famílies es van convertint, s'adapten i continuen mantenint el poder, que això al final, el poder i les possessions.
Bueno, sí, el molt, sí, sí.
Clar, i estem parlant d'aquests primers moments, justament.
És el procés d'una altra civilització que clar, ens trenca aquest esquema, el que després en parlaran de la Reconquesta, que això no té cap mena de sentit historiogràfic, és basat en criteris polítics, no històrics.
Per tant, com hem d'imaginar aquella primera Balaguer del segle VIII? Amb una sèrie de cases o edificacions, diguéssim, que era de la població que ja hi era, i quan arriben els musulmans veuen la importància estratègica del lloc i comencen a fortificar-lo, o no és així?
No.
A veus? Això volia. Per això són els especialistes, per desmentir les bestieses dels periodistes.
No, perdona. No, és que he estat jo que ho he començat a explicar i m'he quedat a mitges, no? Perquè sí, quan dèiem no hi ha població en el Balaguer mateix, però sí als voltants hi ha aquestes viles, i és una població que segurament per aquest moviment d'exèrcits, aquest moviment bèl·lic que hi ha en aquest moment, que no devia ser fàcil viure aquí, tenim documentat arqueològicament com tots aquests assentaments que venien del món romà, paleocristians, fins a segle VII, segle VIII, a segle VIII s'acaben. O sigui, s'acaben, no trobes més ocupació en aquest moment, i aquestes poblacions, clar, nosaltres deduïm que el que fan és encastellar-se i probablement anar a viure a Balaguer. És a dir, al voltant de Balaguer hi ha diversos assentaments d'aquestos, els Palous de Camarasa, els Morulls de Gerb, l'Hostal Nou de Vallfogona, que s'abandonen en aquest moment i, pum, de cop i volta sorgeix una ciutat. Doncs hem de suposar que aquesta població el que fa és agrupar-se allí on hi ha una muralla. Dius, com és aquesta ciutat del segle VIII? Doncs és molt difícil de respondre aquesta pregunta. Tenim la muralla...
Fem allò, que si no, malament rai.
Tenim la muralla, que és una muralla amb un tipus de fàbrica que ens costa trobar paral·lels a la península Ibèrica. Creiem que per a entendre aquesta muralla ens n'hem d'anar a Pròxim Orient. Per això sempre hem dit que venen enginyers amb l'exèrcit, que són els que estan construint o explicant com ha de ser aquesta muralla, però el que hi ha dintre, arqueològicament de moment, no ho hem pogut documentar. És molt probable, probable que estiguem parlant de tendes de campanya o d'estructures molt peribles en aquest primer moment, que després s'anirà convertint en una ciutat.
No sé si hi ha canya o algun tipus de vegetació d'aquestes, de construccions efímeres al voltant del Segre, en aquesta zona.
Absolutament, sí, clar. Tot el Segre està ple de canyes, tenim cova...
És molt probable. El material més lògic, no?, de plantejar, perquè és molt efímer i fàcil de construir, ràpid, a més.
Clar, i a més és que arqueològicament és molt difícil detectar-lo.
Clar, desapareix amb una facilitat tremenda.
Sí, sí. El que trobarem seran uns forats de pal, no?, uns retalls al terreny natural, i això ho estem trobant. També és veritat, que no ho hem dit fins ara, que el Pla d'Almatà té una extensió de 27 hectàrees.
És gran.
És immens, no? I sí, tenim excavats 2.000 metres quadrats.
Que falta, hi ha feina. Sí.
És probable que algun dia, no?, sí, trobem restes del campament. Sí que hem trobat materials molt antics en culs de sitja, no?, que dius, bueno, pues sí, hi havia alguna cosa. Comencem a tindre datacions de carboni 14 de les Macabir, dels cimentiris que hi ha allà, que ens estan donant cronologies molt antigues, per tant, gent que va morir allà molt antigament, però són dades que a poc a poc les anem quadrant, però que ens... O sigui, definir com era la ciutat del VIII...
És molt difícil.
Jo me torneu a convidar d'aquí 20 anys i...
Quedem així.
No? Quedem així. Allò,
sí, sí.
Podem fer una valoració més o menys de la població al voltant de quant? 200, 300, 400 veïns?
Molt complicat, també.
Molt complicat.
Molt complicat, sí. O fins i tot per l'extensió del Pla d'Almatà, clar, en quina època?
No, a l'inici.
A l'inici, complicadíssim, perquè com que no sabem justament això, no?
Quan s'ha fundat la ciutat no sabem exactament.
No, molt complicat. Tot i que sí que, bueno, pues una mica l'estimació de la població que hi ha al voltant, diem, home, no és una densitat molt alta poblacional, ni molt menys,
En tot cas, sí que podem imaginar que ja ha establert una mena de guarnició militar, perquè si no, no t'has sentit... Clar, en el sentit de que el concepte militar en aquell moment també trontolla una mica amb respecte al que nosaltres sabem ara al segle XXI, no? És una altra mena de gent armada molt diferent d'estructura que no pas ara amb un exèrcit. Però això ho podem suposar.
Sí, sí, totalment. Però a més, penseu, és el que tu deies, no? L'armament que porten aquesta gent és que és molt, molt primitiu i molt primari. Vull dir, no hi ha ni maquinària de guerra, pràcticament. Tu veus els dibuixos, no?, que s'han conservat de l'època amb llibres o amb el que sigui, i veus el genet andalusí que va vestit amb una cinteta al cap, una tuniqueta i un arc i una fletxa. I dius, mare de Déu, i així van conquerir Hispània, no? Pues sí, és el que comentava el Josep Maria, no? Hi ha tota una política de pactes, de capitulacions, que fa que, de fet, no sigui tampoc necessària una intervenció militar molt pesada, tot i que arriben, per exemple, a destruir Tarragona, eh?
Sí, sí.
És a dir, Tarragona s'oposa i hi ha una destrucció de Tarragona.
És a dir, la resta és una ocupació militar sense massa dificultats bèl·liques, a excepció de Tarragona, que Tarragona sí que... Bueno, i això li durarà fins al segle XIX.
S'agrupen també els visigots en un moment determinat, sí, i intenten frenar-los, tenen alguna escaramussa, però realment
sí,
no
però,
són grans...
Però l'ocupació mateix de Barcelona, que té muralles, és que és,
sí, sí,
és fàcil, vol dir que és lliure la ciutat, capitula.
Sí, sí,
em sembla que és el mateix que Girona, no?
Sí, totalment, eh? És tot capitulacions, excepte llocs molt puntuals a tota la península.
De tota manera, segons cròniques de l'època, no de l'època, sinó posteriors musulmanes que expliquen l'època, sí que expliquen, per exemple, les tàctiques militars més innovadores que no pas els visigots, que encara tenen una certa mentalitat tardoromana i, en canvi, els altres mouen de manera més hàbil, utilitzen més la cavalleria, etcètera, que facilita la victòria, diguéssim.
Sí, sí, clar, sí, totalment. I, de fet, heu de pensar que... Des del profeta Muhammad, hi ha tota una evolució, avancen, o sigui, la conquesta no és només la conquesta d'aquí, és que conquereixen tot el nord d'Àfrica i s'expandeixen també cap a l'Orient, arribant a establir, per exemple, la ruta de la seda, no? Que gràcies a això ens arribaran aquí productes que eren totalment desconeguts, no? Com les síndries, les taronges, la seda que només la vestia l'emperador de l'imperi. I a partir de l'arribada dels àrabs, no és que arribi la seda, sinó la tècnica del cultiu dels cucs de seda, no?
El castell de Balaguer, conegut com a Castell Formós des de la baixa edat mitjana, va ser fundat l'any 897 per un important senyor musulmà de la marca superior de l'Àndalus. La data és donada per l'historiador Ibn Hayyan, que recollia el relat d'Isabin Ibn Ahmad al-Razi, escrit al segle X, a l'obra Història dels Emirs de l'Àndalus. Segons aquesta crònica, just abans de fer aixecar el castell de Balaguer, aquest senyor andalusí va ferir de mort el comte de Barcelona i Urgell, Guifré el Pilós. Aquesta circumstància permet conèixer una perspectiva ben diferent del comte, que aquí és vist com l'usurpador d'uns territoris que formaven part de l'Àndalus des de feia 2 segles.
Digué Isa ibn Ahmad: en aquest any 284 de l'Hègira, l'Ibn Ahmad al-Kasi, senyor de la frontera superior, va liderar una algarada contra la fortalesa d'Aura de la jurisdicció de Barcelona, residència de l'usurpador franc. L'Ub prengué el castell, el va cremar i va ocasionar danys a l'enemic. En trobar-se amb el comte d'aquesta regió, un frit al Múndir, dit Guifré el Pilós i pare de Sunyer, el derrotà i l'obligà a fugir, tot dispersant les seves tropes. Aquell mateix dia, en l'encontre cos a cos, l'Ub encertà el tirar un frit amb una llançada de la qual moria al cap d'uns dies. Déu va posar de manifest com afavoria l'acció dels musulmans. El succeïa en el seu càrrec el seu fill Sunyer, que Déu el maleeixi. En aquest any, en el mes del Ramadà, va començar l'Ibn Ahmad la construcció del Hisam en Balaguer, als districtes de la llunyana Lleida.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb Carme Alós i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la Balaguer andalusina, d'aquest començament de la ciutat de Balaguer. Senyora Alós, acabem de sentir aquest fragment, aquesta visió tan xocant per nosaltres catalans de Guifré el Pilós, que era un mite que tenim i resulta que era un usurpador segons els musulmans. Clar, això és lògic. La sensació que van tenir, que podem deduir dels escrits de l'època dels andalusins, és que no és que venien a conquerir res, s'instal·laven i vivien allà. Clar, és una cosa ben diferent. Balaguer era una ciutat de viure, no era una ciutat ocupada provisionalment.
No, però fixeu el que hem explicat abans, no? que és la població de la zona és la que s'estableix després a Medina Balaguer, per tant, majoritàriament és que és gent d'aquí, la població nouvinguda, clar, a veure com la valorem i com la quantifiquem també. I per tant, la gent és la pròpia gent del país que s'haurà islamitzat o no, però és la gent del país, no? Per això també comentem abans, no? El terme de reconquesta, dius, reconquerir què? Però si ja eren la gent d'aquí. De fet, sí que és cert que a partir de l'estudi que estem fent de les macabir, els cimentiris d'aquesta època, estem veient, per exemple, ara és una dada molt nova que tenim, de que molts dels individus que hem excavat, anem ara per la cinquantena, tenen en el seu ADN traces d'ètnies de Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica.
O sigui, vull dir, per tant, sí que no berbers.
De Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica.
També.
Però no també, també.
És a dir, no solament berbers.
No solament berbers, sinó també població arribada d'Aràbia o del Iemen. Vull dir, per tant, sí que hi ha una barreja de poblacions, poblacional, tot i que és una cosa molt, molt mínima, però realment va arribar gent i es va barrejar amb la pròpia gent del país.
És que l'islam produeix, l'establiment de l'islam, un desplaçament demogràfic que el cristianisme no havia passat tant ni molt menys. O sigui, molta població de l'Aràbia profunda, que diríem, es trasllada amb l'islam tant cap a la zona de l'Eufrates, cosa que no era gens habitual, com aquestes zones de l'interior de la península ibèrica. I és una cosa xocant, i tot moguts per la fe, diguéssim, que això és una cosa que realment... Una cosa en els missioners cristians, que n'hi havia quatre, però una altra és la gent que es mou desplaçat per la fe i per uns nous territoris que amplien molt la visió que tenen. És una cosa ben xocant.
I per uns estats moderns, perquè sí, són sí. El califat de Bagdad i després el califat de Còrdoba, clar, i aquest serà el model oriental, diguem.
Sí, sí.
És diferent l'estructura del poder, l'exercici del poder, fins i tot.
I al final també totes les migracions tenen un fons econòmic.
Oh, i tant, clar.
Clar, aquesta gent van a buscar...
A viure millor,
a tenir terres i a produir, a poder produir millor, no?
Jo tinc una pregunta. Sí. En fi, quan vas al museu de la Noguera, la part islàmica, feu molta referència a l'or, però encara se'n troba d'or. En fi, és... És
totalment,
curiós, però,
totalment.
Enric, si un dia vols tenir or, pots anar a Balaguer...
Ja li toca, aviam si faig el primer duro, ja tinc una edat.
Ara seria... Sí. És a dir, què és això de l'or? Tant or hi ha?
A veure, hi ha or, és un riu aurífer, però per fer-vos un anell, ja us dic jo que ni us, no us acudeixi perquè no hi arribareu. És a dir, el Segre és un riu aurífer, aquest or l'esgarrape del Pirineu, de les vetes pirinenques, i el primer lloc on es deposita aquest or és justament a Balaguer, perquè geològicament doncs, té unes barreres de roca al riu que fa que l'or xoqui, com que pesa molt, cau i es deposita. Llavors, sabem que en època romana aquest or està explotat almenys al Pirineu, per intervencions arqueològiques que s'estan fent ara a Bolví de Cerdanya i per allà dalt al Pirineu.
L'Olesti, no? Està fent...
L'Olesti, exacte.
L'Oriol Olesti.
Bueno, hi ha les vegades el programa amb
el museu. Sí.
Però, per exemple, sabem, per tots els cronistes àrabs que escriuen, tots els que parlen d'aquest territori fan referència a l'or del riu de Lleida. I sempre parlen de l'or del riu de Lleida i que se'n recull amb abundància i que hi ha gent que l'extreu i que l'Estat els hi pren per a la fabricació de moneda. Tot això ho expliquen els cronistes. De fet, sempre es deia el riu de Lleida, el riu de Lleida, fins que vam localitzar diferents textos, imagineu-vos, de cantars de gesta occitans, o sigui, on anem al sud de França, al segle XIII, XIII, on trobem referències, no, com frases fetes, aquelles de dir, no hi voldria anar ni per l'or de Balaguer, o no l'espereu ni per l'or de Balaguer.
Això explicaria la potència del mercat de Balaguer?
Del mercat
que després, bueno, temps a venir serà la plaça del Mercadal, la plaça més gran de Catalunya, porticada, però tot això té relació, té continuïtat.
Nosaltres pensem que pot explicar la dimensió de la ciutat de Balaguer al segle XI, com un dels factors. És a dir, per què Balaguer té 40 hectàrees, o sigui, a part del Pla del Matà, se creen dos nous barris, un que avui en dia és el centre històric de Balaguer, l'altre és el barri del Firal. Per què es creen i per què estan totalment habitats amb una població immensa i esdevenint una de les ciutats més grans de la marca superior al segle XI? Doncs, bueno, segurament, bé, perquè hi ha una pressió demogràfica, la conquesta ha començat, estan empenyent població de nord cap a sud, de l'est cap a l'oest, però a més hi ha aquest incentiu, no? El Segre és un riu on es troba or i sabem que se n'està extraient. Doncs pot ser un dels motius. No sé si tant del mercat, però sí d'aquesta gran població, almenys al segle XI.
Tot i així, Balaguer no pretenia ser una ciutat minera, no era la base lògica, això era un incentiu només. Suposo que, a part del control del territori, també hi havia una qüestió purament d'explotació agrícola i ramadera.
Nosaltres pensem que sobretot, si hi ha agrícola, sí, evidentment, se construeix la sèquia del Cub a Balaguer, però és que al llarg de tot el Segre, o sigui, el que anem explicant de Balaguer es pot fer extensiu també, per exemple, a la ciutat de Lleida, així en termes generals. Però sobretot pensem que hi ha una riquesa ramadera molt important. De fet, molta toponímia àrab del moment fa referència a la ramaderia. Per exemple, el riu Farfanya, que és el riu d'Os de Balaguer, Castelló de Farfanya, que desemboca el Segre, en Pere Balanyà, que era islamista i filòleg, per exemple, ell estableix la etimologia i diu que Farfanya ve de Harfhaina, que és la muntanya dels ramats. O el mateix nom d'Os de Balaguer, aquest os, ell diu que això és la pleta, el tancat del bestiar. Vull dir que tu vas buscant, hem trobat arqueològicament, per exemple, a Palous, a Camarasa, al segle VIII, un senyor enterrat al qual se li va fer una ofrena, un senyor cristià, al cap hi portava un ferro d'adober de pelar pells, embolicat amb el seu cinturó. Per tant, hi ha una indústria també vinculada a la ramaderia en tot aquest territori. Vull dir, per què s'estableixen els àrabs aquí de manera per l'agricultura? Però també, i pensem que sobretot per la ramaderia.
En els segles de presència andalusina a les terres de Lleida, els nouvinguts es van establir en molts punts estratègics i es van dispersar pel territori, fundant tota mena d'assentaments rurals com les Almúnies i les Alqueries. En un text posterior, el geògraf Al-Himrayi descriu la plana de Lleida tal com la consideraven els musulmans, fent referència al Mashkikan, la denominació àrab del Pla d'Urgell.
L'Àrida és una ciutat antiga que fou edificada al costat d'un curs d'aigua que ve del país de Gilíquia i que es diu Xicar o Segre. És el riu d'on extrauen partícules d'or pur. La ciutat domina una extensa planura que s'anomena el Pla de Meshkikan o Mascansà. La ciutat de Lleida té un territori fèrtil, malgrat que la terra de la regió veïna sigui estèril. Té nombrosos jardins i fruits en abundància. Està especialitzada en el cultiu del lli, del qual n'hi ha moltes plantacions i és excel·lent. S'exporta a totes les regions de la zona de les Marques. Al Pla de Meshkikan, o Mascansà, hi ha granges, cultius i pastures en gran nombre. Cada granja té una torre o refugi subterrani, on els colons s'amaguen en cas d'atac.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Carme Alòs, acabem de sentir aquest text referint-se a les plantacions, al cultiu del lli, etcètera, etcètera, i amb exportacions. Va ser una zona econòmicament important dins del món de l'Àndalus, la zona del Pla d'Urgell, o una zona més?
A veure, he de pensar en el Pla d'Urgell abans del Canal d'Urgell.
Això, sí, clar, clar, això és molt important. Sí, tot és abans i després del Canal d'Urgell.
I del Canal d'Urgell, clar. Sí. Per tant, és una zona amb petites explotacions agrícoles, tret de les ciutats, de les medines, que aquestes sí que tenen les seues sèquies, no? I allí sí que estan produint, però tampoc no hem de pensar en les hortes com les coneixem ara. És a dir, són hortes molt més reduïdes i amb això també estem fent ara, estem participant en molts estudis agraris de diferents hortes com la de Balaguer o la de Tortosa o les hortes de Menorca i Mallorca. No? Per tant, són hortes molt més reduïdes. Jo d'aquest text sí que m'agradaria molt destacar quan parla de que cada almúnia o cada alqueria diu, té una torre o un refugi on els colons s'amaguen en cas d'atac. Heu de pensar que aquestes torres són l'origen de la majoria dels nostres pobles. No sé si és el cas del col·legi, no, on estem ara, però podria ser molt bé així. Llavors, aquestes torres actuen com a lloc de concentració de població en un moment en què pues, és un moment de guerra, és un moment bèl·lic, parlàveu abans dels almohades, afegiria també els almoràbits, no? A finals de l'11, principis del 12. I, curiosament, aquest nom de torre a les Terres de Lleida s'ha mantingut.
Sí, Torregrossa, Torre... Exacte.
No, però a part d'això...
Les cases de camp no es diuen masies,
no
es diuen
torres. Sinó que es diuen torres. Vull dir, nosaltres anem a la torre a passar el diumenge, no? I que és una cosa molt, molt local i molt sí. centrada en tot aquest territori i que ens ve d'aquest moment, d'aquestes torres de les almúnies o de les alqueries. Per tant, hem de pensar que les ciutats no són només l'entramat urbà de la ciutat, sinó que tenen també un hinterland, un territori poblat d'aquestes almúnies o alqueries, on hi ha ramaderia, on se centren els agricultors, etc.
El que passa que aquestes zones focals, diguem, d'influència, sovint s'hi va construir al ser ocupades pels cristians, i poblades i repoblades pels cristians, el que fan és que es construeix allí el castell, utilitza la mateixa funció, i moltes d'aquestes no s'han excavat, han desaparegut, s'han destruït, etc. I clar, en tenim poc
no
testimoni.
Quedat...
Però ens queda el nom. No, clar, fixeu-vos, clar, Almenar, Alfarràs, Alguaire, el col·legi, no? Que ens estan posant l'article ara pel davant, no? I per tant pensem que són en origen aquests assentaments agroramaders.
Clar, aquesta potència econòmica, que en definitiva és el que representava agrupada a Balaguer, devia repercutir necessàriament amb la millora de la ciutat. Es va transformar, suposo, molt durant aquest procés, perquè hem comentat al principi que van començar a construir-se edificis, entre cometes, oficials, cada cop més importants i més imponents.
Com, per exemple, el castell de Balaguer, que n'han parlat.
Aquest és el més clar, però no és l'únic.
Sí, sí, no, evidentment, perquè la ciutat disposava de les seves mesquites. En el cas de Balaguer en tenim 3 de documentades, però possiblement eren moltes més. Una d'aquestes mesquites va esdevenir la parròquia en el moment de la conquesta i quan va perdre la parroquialitat, la van donar a les monges franciscanes, a les monges clarisses perquè establissin un convent i de cop i volta amb les monges apareix la figura de la imatge del Sant Crist de Balaguer i de cop i volta el que havia estat el gran centre d'espiritualitat en la ciutat islàmica torna a ser el gran centre d'espiritualitat en la ciutat cristiana, no? Aquesta continuïtat dels llocs de culte. Però com a grans edificis, hi ha els banys públics, per exemple, o altres...
Tots es construeixen al voltant d'aquestes èpoques, ja quan han passat 100, 200 anys de,
10,
de la primera
11,
incorporació.
Sí. Segle X, segle XI...
Tant, vol dir que és una zona aparentment consolidada, després ja veurem que als pobres no els queda gaire temps per desconsolidar-se, però inicialment consolidada, i a més, diguéssim, que ja ha desenvolupat una sèrie d'avantatges econòmics molt clars d'explotació del territori. No?
Però a part, per exemple, penseu que Balaguer i altres assentaments més al nord com Artesa de Segre hi tenim documentats els vaixells. vaixells i ports, és a dir, el riu Segre és navegable i estan pujant i baixant mercaderies en aquest moment. Per tant, també és un tema que avui en dia ens costa, no?, més d'entendre, però...
Les condicions climàtiques són altres.
Totalment.
Les característiques de la pluja, dels rius, de la quantitat d'aigua, tot això, moltes coses d'aquestes, no sabem en quines èpoques de l'any, tot això.
I lligant amb el que deies abans del Mercadal, no?, jo afegiria els no espais, perquè, per exemple, a fora de la ciutat hi ha un gran espai que ja es coneix com el Mercadal en el moment just de la conquesta i segurament servia com a lloc de celebració de mercats a la ciutat islàmica, tot i que estava fora de la ciutat. I a partir del 14 es va respectar i continua sent el Mercadal, no? Aquest nou espai que s'acaba configurant urbanísticament.
Això explicaria també l'arribada d'un governador, la construcció d'una suda, perquè això hi ha relativament poques ciutats que arribin a tenir un palau d'aquesta mena.
Ui, aquí mos esbarallarem amb los de Lleida.
Avui
no
taparem l'emissió a Lleida Ciutat.
Ho diem perquè...
Hi ha el cas de Tortosa, que també té la suda.
També ho volem tapar, però tapar massa llocs.
No, jo parlava del personatge pensem que construeix el Palau de la Suda de Balaguer, que és, nosaltres creiem que és el califa Iksam III, que s'exilia de Còrdoba, demana asil polític al Muqtadir de Saragossa, i aquest diu que li dona un castell a les terres de Lleida, on el califa s'exilia i mor al cap d'uns anys. Clar, si aneu a Lleida, us diran que és la Suda de Lleida. Si veniu a Balaguer, direm que és la Suda de Balaguer.
No?
Per això deia que ens barallarem amb els de Lleida.
I amb els dos casos van ser bastant destruïts.
Sí, clar.
A finals del segle XI, abans d'haver conquerit efectivament la Medina de Balaguer, els comtes d'Urgell ja se l'estaven repartint i expropiaven les propietats dels seus principals prohoms. El 17 d'abril de l'any 1094, el comte Ermengol IV d'Urgell va donar al monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles les propietats del noble musulmà Abimoni, amb la condició de convertir la mesquita en una església. A més, també els va concedir l'almúnia i uns horts que havien estat d'un ciutadà jueu, un dels més antics que es coneix a Catalunya, Josep Cavaller. La seva nissaga reapareix al segle XIV exercint de metges. A canvi d'aquestes donacions al monestir, el comte va rebre un retaule força valuós.
En nom del Senyor, jo, Ermengol, per la gràcia de Déu, comte i marquès d'Urgell, dono voluntàriament al cenobi de Sant Sadurní, màrtir, fundat al comtat d'Urgell, a la vora del riu Valira, l'heretat d'Abimoni en la seva totalitat, tal com ell mateix la posseix dins i fora de la ciutat de Balaguer, així com els camps i jardins, conreats o no. I per això mateix, que la mesquita d'Abimoni sigui construïda a l'església de Sant Sadurní, i que aquesta església rebi tots els delmes i primícies des del principi, com hauria de tenir l'església fidelment, i que ningú no pugui construir cap església en cap lloc de la ciutat excepte la mateixa església de Santa Maria i aquesta de Sant Sadurní. A més, afegeixo l'almúnia que tenia Josep Cavaller, que és més enllà del Coll de Portell en el mateix pla, ja que acaba a la mateixa conca i a la vista d'Alger i Albesa, i pujant al Coll de Mormur passa pel cim de la mateixa muntanya i inclou les almúnies petites que són al mateix cim, i baixa per la carretera que va de Corbins a Balaguer. I com les aigües són a banda i banda des del sud i del sud-est, i com els camins acaben pel costat de Ponent, així ho dono tot íntegrament al Senyor Déu i a Sant Sadurní i a Sant Pere Abat, i als seus monjos i a tots els seus successors en tots els temps, per posseir lliurement delmes i primícies i per fer allò que vulgueu. De la mateixa manera, dono les mateixes terres que eren de Josep Cavaller, que són a la ciutat de Balaguer, que són al costat dels mateixos horts del rei.
I jo, Pere Bernat, abat, et dono Ermengol, per aquest regal que fas a Sant Sadurní i els monjos que hi són o han estat, el retaule de Sant Sadurní, en el qual hi ha 18 lliures de plata fina i pura.
En guàrdia.
Carme Alós, acabem de sentir aquestes donacions, com s'estan repartint els comtes d'Urgell al territori i fins i tot abans de la conquesta com a tal. Per tant, ja es veia venir. O sigui, els musulmans de Balaguer ja tenien la pressió dels comtes d'Urgell i suposo que d'altres al territori, per tant, es podia perdre molt aviat. Va ser un objectiu clar militar dels comtes? Ja ho sabem que sí, diguéssim, però des del primer moment ho va ser una conquesta molt d'una empenta determinada.
De fet, des d'inicis del segle XI, quan se comença a conquerir tot és que és la Vall d'Age i es va a direcció nord-sud, l'objectiu és Balaguer, però no oblidem que l'objectiu final és Medina Alarida, és Lleida, i tenen claríssim que Balaguer, quan caigui Balaguer, ells creuen que caurà Lleida immediatament. A la pràctica no va ser així, vull dir, Balaguer a Lleida, perdoneu, va estar pràcticament més de 40 anys a caure definitivament. Però sí que és veritat que se la reparteixen Balaguer molt abans de la conquesta. De fet, Balaguer cau tres vegades, el 1094, el 1101 i després el 1105, i en tots aquests moments estan repartint totes les propietats de l'interior com a un al·licient, com un estímul per a la gent que vingui a participar de la conquesta. Però això no és exclusiu de Balaguer. Això funciona així a totes les conquestes que hi ha en aquest moment, fins i tot a Terra Santa, no? A les croades que hi haurà després, fins i tot funciona així. Hem de pensar que estem en un moment en què hi ha molta petita noblesa, molts segons fills de grans nobles, que ja tenen clar que no heretaran res i que si volen tindre la seva pròpia casa s'han d'espavilar. I com s'espavilen? Pues anant a buscar aquests territoris, aquestes propietats que els permetran d'alguna manera continuar amb el seu estatus de poder que tenen. Per això participen i per això els nobles que van al capdavant de les conquestes fan aquest estímul de repartir les propietats a aquesta gent, a aquests cavallers que hi participaran.
I aguditzen contradiccions religioses que no eren tan fortes antigament. I llavors és més fàcil combatre a l'infidel, al sarraí.
Bé, clar, penseu, perdona, penseu que el bisbe Sanot d'Urgell participa a la conquesta de Balaguer, no? Que dius, home, que ets un bisbe, tio, però que...
I no, sí, no. Cap problema.
O en el document que hem sentit, a Sant Sadurní de Tavèrnoles, per què els hi fan donació? Perquè han contribuït econòmicament a la conquesta. Vull dir, per tant, aquí estan tots posats absolutament.
Com es produeix físicament la conquesta? És un assalt, és un setge, és un pacte?
En el cas de Balaguer creiem que és un setge i com que és un setge, a més, és un setge i s'expulsa a tota la població. I això serà molt determinant després en el futur de la ciutat. Perquè en expulsar a tothom es queda tot aturat. I a més, ells intenten, els comtes d'Urgell, els vescomtes d'Age, els bisbes, intenten repoblar la ciutat i s'adonen de que els hi és molt difícil perquè ningú vol venir a poblar Balaguer. Per què? Pues segurament perquè Lleida encara està en poder, en aquest cas dels almoràvits. Balaguer ha sofert tres caigudes diferents i els hi sembla que si es posen a produir tal, pues poden tornar els almoràvits, els poden matar tots i ho poden tornar a perdre i no s'instal·laran a Balaguer pràcticament fins a la caiguda de Lleida. De fet, la reconstrucció de Balaguer cau al 1105 i sabem que fins a 1170 no es comencen a edificar les noves esglésies a damunt de les antigues mesquites. Vull dir, per tant, és un procés lentíssim i molt complicat.
Són molts anys, ara actualment parlaríem de 2-3 generacions, en aquella època potser parlem de 4 o 5, perquè esclar, la gent vivia menys. No?
Exacte, és moltíssim temps i costa molt, i això ho veiem en les repetides cartes de població que s'estan atorgant. És que veniu, que us donarem molins, us donarem cases, us donarem tot.
I a més, portem generacions de ratges d'uns i dels altres i els altres contra uns. Clar, això no s'ha acabat, el poder musulmà, a l'Àndalus. No sap
penseu,
què va passar.
Clar, penseu que quan Lleida acaba també capitulant, ja no s'expulsarà la població. O sigui, han après la lliçó. Diuen, no expulsem a la gent que hi ha perquè ens pot costar moltíssim tornar a posar el terreny en producció. Vale, llavors se permet a Lleida amb unes condicions tremendes, si voleu, però es permet a la població quedar-se.
Qui ens expulsa a nosaltres és el temps, perquè se'ns ha acabat, no ens en queda més. Carme Alós, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al col·legi on estem gravant avui el programa, per ser-ne avui dit, amb la col·laboració tècnica d'en Josep Forn, per parlar d'aquesta Balaguer musulmana. Ella és la directora del Museu de la Noguera, on es pot visitar una exposició permanent que explica amb molt més detall que hem pogut explicar això que ens deia la Carme Alós. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A Josep Maria Soler i Sabater, a tot arreu del Pla d'Urgell realment la presència musulmana va ser evident i em sembla que ja es destila. Balaguer potser és el cas. Es veu més que Lleida,
amb això. Tot el creuament de civilitzacions es produeix sempre al llarg de la història. Aquest és un exemple claríssim.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Blai Iniesta i Josep Lluís González. Muntatge musical, Blai Iniesta.
I amb les veus de Xavier Martín, Josep Aguilar, Marc Lobato i Albert Cortés.